Era el pregó de Corpus de... Valen, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ell no se'n recorda, no, no, i jo ara tampoc.
Ni del de Festa Major tampoc, no sé si del... No me'n recordo.
El Festa Major és més recent, deu fer fa 3 anys.
Sí, però no me'n recordo dels anys.
Però de Corpus deu ser fa 5 anys, diríem, o 5 sí, o 6, o una cosa així, o Jardins del Retiro.
Sí, la presidenta era la Vicky.
La...
Exacte. Que sí?
Sí. Ah. Bé, hi va sortir un nom de Josep Rondissoni.
Doncs sí, va ser... Va ser una casualitat, perquè clar, després de l'encàrrec d'un pregó d'una festa amb què jo no estic gaire vinculat, no tenia gaires temes, no?, per ficar. I un dia que va venir al restaurant el bon amic Jofre, i no sé com va venir la conversa, que va sortir el nom d'en Rondissoni, i jo, com a cuiner, doncs, ja coneixia l'existència, no?, de que, havia, bueno, que havia existit aquest cuiner, que havia influït molt, però... No sabia, i ho vaig saber gràcies a en Jofre, que en Rondissoni va raure Sitges durant uns anys, i aquesta va ser la meva gran sorpresa i el motiu pel qual, doncs, fiquéssim en falca de confós a dins del pregó. I des de llavors, doncs, que hem tingut allò de dir, hosti, Sitges no està reivindicant el pas d'aquesta gran figura de Catalunya gastronòmica, doncs, per... No ho està reivindicant gens, i hem de fer alguna cosa.
Vaig per una miqueta més enllà. Aquest és un nom que en el món de la gastronomia catalana sona molt o no?
No sona gaire per la seva activitat més aviat docent, que, o sigui, la seva activitat professional va ser més docent
que no els fogons.
Que no els fogons, perquè evidentment va exercir, quan va arribar a Catalunya, va fugir de la Guerra Mundial, suposo que cercava una mica de tranquil·litat, i va raure a grans hotels, a cuines de grans hotels. Però ràpidament, l'Institut de la Dona, amb, crec que es deia Francesca Bonmesson...
No? Bonmesson, sí.
Bonmesson, no sé, sí. Jo la pronúncia francesa fatal.
No.
Va tenir la gran visió de contractar aquest home per impartir els cursos de cuina dels molts... de la molta activitat docent que es feia a l'Institut de la Dona, adreçada a dones, evidentment, va tenir la gran visió de fitxar aquest home, perquè després va ser molt prolífica la seva activitat.
Ho dic perquè segurament qui més qui menys recordarà la teca i l'home de la teca.
Sí, clar.
Aquí sí que hi ha, diguem-ne, no, tenim un referent molt...
Sí, l'Ignasi Domènech.
Exacte, tenim un referent molt potent amb l'Ignasi Domènech.
Jo crec que moltes llars on hi hagi hagut llibres des dels anys 40 i 50 tenen la teca als prestatges.
Per algun lloc o altre.
Sí, però...
Això és una altra cosa.
Jo crec que és el mateix, perquè Rondissoni, dels molts llibres que va escriure molts llibres, i va dirigir una revista de cuina que es deia Menage. Dels molts llibres que va escriure, el seu llibre Culinària és el més conegut, i jo crec que...
O sigui, el Culinària és la teca d'en Rondissoni,
sí,
per dir-ho així?
Sí, i jo crec que també està a moltes llars. Jo concretament, un cop en Jofre em va parlar d'en Rondissoni, em va convidar a casa seva i vaig tenir a les mans el Culinària, l'edició... no sé, potser dels anys 50. L'edició que jo tinc a casa meva la va prologar el Vázquez Montalbán i és dels anys 90.
Mm-hmm.
I és un senyor llibre, és un llibre de... Bé, és que la diferència entre un cuiner i l'altre, jo crec que la voluntat divulgativa d'en Rondissoni no consistia només en ensenyar a fer receptes, sinó que consistia en parlar de les temporades, els productes, consistia en fer ensenyar a fer escandalls d'una recepta, o sigui, a portar l'economia de la llar a nivell de la cuina.
D'acord.
O sigui, era un tema
perquè
molt
no
pedagògic.
No quedés menjar, que es pogués aprofitar.
Exacte,
tot el menjar,
sí,
tot allò que...
Sí. Fins i tot, hi ha cuina vegetariana, o sigui, amb la voluntat d'aquells que ja van iniciar no sé en quins anys doncs el vegetarianisme a Catalunya,
sí.
També tenia receptes per ells. Plantejava la cuina des d'un punt de vista de salut, que si estàvem ben alimentats tindríem salut. La teca és un recull de receptes de la cuina tradicional catalana. En Rondissoni va ser deixeble i company de l'August Escoffier, ni més ni menys. O sigui, és que és importantíssim el Rondissoni, perquè va treballar colze a colze amb l'Auguste Escoffier. L'Auguste Escoffier va ser fundador de la cadena d'Hotel Ritz, juntament amb el senyor Ritz. No me'n recordo quin nom tenia, però el cognom era Ritz. Va ser la persona que va decidir i que va posar de moda, diguéssim, oi que tenim a la memòria imatges d'aquells banquets medievals, que hi havia a una mateixa taula fruita, amb raïm, pomes,
amb aquelles safates enormes,
amb aquelles polardes, amb peixos, tot estava a la taula, només hi havia un servei, es deixava tot allà i vinga, glotoneria pura, no? Sé com es diu en català. Aleshores, l'Auguste Escoffier va ser el que va establir els ordres en els menús. Hi ha un primer, un segon, sí. un postre, i va establir el mateix a les cartes dels restaurants.
En el fons, Escoffier és el pare de tal com entenem ara.
Exacte. Doncs, amb aquesta importància, en Josep Rondissoni va aprendre d'ell i va treballar d'ell. I això és el que es reflecteix en les seves ensenyances.
D'acord, o sigui que d'alguna manera ho diferenciaria d'Ignasi Domènech, que Rondissoni que plantegis el concepte de la cuina en la nostra vida, clar, més que un recull de receptes de cuina tradicional.
Exacte, afegint i lògicament, aquesta cuina internacional en els seus receptaris. I al revés, o sigui, en Rondissoni a Catalunya va incorporar receptes a la cuina espanyola i de la cuina tradicional catalana. Vull dir, o sigui, és molt més ampli.
Estem en aquest descobriment, en Jofre li diu en Valen, escolta'm, hi havia un restaurant, cantonada, la cala, etc, i Rondissoni. A partir d'aquí, com comences a moure tot això? Com comences a estirar el fil de Rondissoni i què va sortint?
Realment, de Rondissoni surten poques coses.
Poques coses, eh?
Perquè és un personatge que de la seva persona en sabem molt poc. Fins i tot no estem segurs d'on va néixer, ni si era de Turí. Hi ha fonts que diuen que és de Turí, hi ha gent que diu que és suís, hi ha gent que diu que és francès. Evidentment es va desplaçar a França per aprendre de l'Escoffier,
sí,
i després dels hotels per on va passar va anar a Suïssa. I potser per això diuen que és suís.
El cantó italià de Suïssa,
sí.
Vés a saber. Ho dic perquè en qualsevol cas allò ho sentit comú ens diria, mira, és italià. Rondissoni, vinga, ja està situat. Sí. O sigui que ni això sabem
ni això.
Amb certesa.
Exacte, i quan va passar allò del pregó del Corpus, quan va passar, em va trucar un home, un cuiner, que estava escrivint la història, la biografia dels cuiners des de la corona catalano-aragonesa fins al dia de, pràcticament d'avui, per dir-ho d'alguna manera, bueno, potser no tan recent, sí. I em va trucar per demanar-me, primer, la foto que el Jaume Rius em va aconseguir, aquesta foto que s'està veient.
És aquesta foto del fulletó del restaurant i que també s'ha distribuït.
Aquesta foto me la va donar, me la va cedir al Jaume Rius, que surt a la foto, que surt amb en Rondissoni i els cambrers, no els cuiners, els cambrers.
I hi ha Rondissoni, que és el més gran de la foto, hi ha els cambrers d'en Peus i hi ha en Jaume Rius, que gairebé allò ajupit. A la fotografia. Un jove Jaume Rius, òbviament, perquè la foto té anys.
Joveníssim, els anys 50, i clar, amb aquesta foto tenim la cara d'en Rondissoni, i aquest cuiner en trucar per demanar-me informació del seu pas per Sitges, li vaig dir tot el que vaig saber, i per passar-li la foto. I en el llibre publicat surt el retall de la cara d'en Rondissoni, no surt tota la foto, evidentment.
És a dir, surt només el retall,
sí,
de la...
I a tot Catalunya només hi ha aquesta foto. Perquè hi ha una altra foto que es veu a l'aula de l'Institut de la Dona, es veu tot una aula, però des de lluny, un pla general de l'aula de les cadires ple d'estudiants, i en Rondissoni, suposadament, perquè hi havia més cuiners allà, en Rondissoni va muntar un equip de professors que ensenyaven en cuina. I se suposa que era en Rondissoni, però es veu petit al fons, i bé, era l'única foto. Per això aquest cuiner que va fer aquesta biografia, que encara avui es pot comprar,
sí,
a internet,
li interessava una imatge.
I no ha sigut fins fa dos dissabtes que he localitzat, gràcies a l'amic Joan Sella.
O sigui, el dissabte anterior a la presentació de la Memòria de les Cases, i per tant de la rajola de Rondissoni en el carrer Pau Barbeig,
en Joan Sella em va donar a conèixer unes imatges d'en Rondissoni en moviment, que són unes imatges del nodo, d'un nodo. És curiosíssim, que està en Rondissoni preparant un pollastre en l'època de la gana, o sigui, a la postguerra, i a l'Institut de la Dona, a la postguerra, es va passar a dir la secció femenina.
Sí.
I allà surt un pollastre esquifit, i quan totes les alumnes veuen aquell pollastre, es riu, i la veuen off del nodo, també se n'en fot d'aquell pollastre.
D'un pollastre tant.
Sí, i són les úniques imatges en moviment que coneixem del nodo. I en Joan Esclar. Cella feia anys que les coneixia.
Ara mirant-ho en perspectiva, per un cuiner d'aquesta categoria, que va passar per on va passar, arribar a l'Espanya de postguerra i haver de cuinar, diguem-ne que millor, òbviament als anys 50 la cosa ja havia millorat,
sí,
una mica, no?
Sí.
Però per descomptat que devia ser també un impacte.
Sí, però com a bon professional que sabia adaptar-se al producte que hi havia, al producte que tenia, i hi ha les classes editades d'en Rondissoni, hi ha milers de receptes d'en Rondissoni, però sabem molt poc de la seva vida.
D'acord. O sigui, de la seva vida personal, ben poca cosa.
Ben poca cosa.
Perquè després del seu pare per Sitges, tampoc se'n sap gran cosa més?
Se sap que va anar a parar amb una altra, va continuar treballant amb una altra cuina d'un altre hotel, i crec que se sap l'edat de defunció, yeah, i poca cosa més.
Poca cosa més?
Molt poc. És un home que ens ha quedat l'obra, però no la seva persona. No.
Ni la personalitat, ni la família, ni l'entorn.
Res. Va tenir fills. Uh-huh. Els testimonis orals, com la Inés... La dona d'en Jofre, la Inés, va treballar amb en Rondissoni, l'Anna Mari Vigaire, tots aquests, el Rius, trobem persones de Sitges que poden explicar quatre coses, com que estiuejaven a Sitges,
sí.
No? Informació.
Però més enllà d'això, ben no. poca cosa.
No.
Quin tipus de cuina feia?
Feia la cuina francesa, o sigui, una cuina internacional, no. marcada doncs, per qui portava la batuta fins que el Ferran Adrià va fer el que va fer per la gastronomia.
Aquest és un concepte que ja no s'estila, no? Això de dir cuina internacional.
No es diu gaire. No.
I era un concepte molt de l'època, d'allò dels grans hotels, com deies, Valen. La cuina internacional era, diguem-ne, una marca molt, molt potent en aquell moment.
Sí, si veiem menús de l'hotel Subur, de l'hotel Terramar, dels anys 20, dels anys 30, estan escrits en francès. Estan escrits en francès, vull dir,
aquella força que tenia la cuina francesa, no?
La cuina i els vins, perquè per exemple tenim una etiqueta d'un vi escumós de Mas Quadrell redactada totalment en francès. Perquè el consumidor volia allò i vinga, i feien un vi escumós, no era un xampany, però en francès, perquè el client comprés era un màrqueting.
T'ho preguntava perquè fins a quin punt Rondissoni havia pogut fer una cuina personal o no? O si sembla que li interessava deixar un toc personal o no?
Bé, això jo ja no t'ho sabria dir, perquè evidentment jo crec que...
Era un home d'ofici, veritablement,
com a
home d'ofici doncs li va interessar que l'ofici sempre estigués perfecte.
En aquella època jo crec que lo personal venia més per l'interès de modificar receptes existents, per alleugerir-les, per adaptar-les. Això era més la creativitat de l'època que no pas...
Això és una visió molt de futur, no?
Jo crec
alleugerir la recepta, és a dir, tot això que després els anys ens han demostrat que ha estat tendència, alleugerir la càrrega.
Jo crec que més aviat va ser això. No era el fet de replantejar-se tots els conceptes de la cuina, com va fer el Ferran Adrià, i fins i tot obviar els receptaris i partir de zero per crear i fer de construccions i tot això.
Suposo que l'època tampoc podia permetre determinades coses, no?
No, això no. A Catalunya potser ho va començar a fer el Josep Mercader, però bé, no, en aquella època jo crec que, a veure, moltes cartes de molts restaurants eren molt semblants, vull dir, com els plats que hem triat, no? Vull dir, estaven a totes les cartes de tots els restaurants. En Rondissoni va popularitzar els canelons, per exemple, ja es coneixien, però no eren populars, el consomé, o sigui, aquests plats de la cuina internacional. Què passava? Que a l'Institut de la Dona hi anaven les dones de la burgesia. Aleshores, què passava? Que les llars de la burgesia, tenint una o dues minyones, i tenint personal de cuina, la cuina del dia a dia era la tradicional, Estàvem a Catalunya i la cuina catalana era la que es menjava a les llars de Catalunya, òbviament. Però què passava? Si en aquell casa, si en aquella casa burgesa hi havia era d'un empresari que un dia havia de convidar amb uns altres empresaris per fer negocis i volien sortir sí. del conill amb cargols o de la samfaina, doncs eren ideal aquell aprenentatge del rondissoni. I si va començar cap als anys 20 en Rondissoni, o potser una mica abans, no, cap als anys 20 a donar les classes a l'Institut de la Dona i va continuar fins a la postguerra. O sigui, qui no... Això explicat per... Vull dir, qui no feia a casa seva un banquet d'un menú d'en Rondissoni, aquell banquet no era res.
No tenia estatus.
No, tenia un estatus impressionant en Rondissoni. O sigui que és estrany que no hagi quedat més, perquè en les llars sí que va quedar.
D'acord.
Hi havia, per exemple, el Manolo Vázquez Montalbán, que va prologar l'última edició del llibre de la seu culinària. Ostres, van anar coneguent cuineres de restaurants que basaven el seu prestigi en que és que va aprendre amb en Rondissoni.
A l'Institut de la Dona.
Sí, sí, sí. I llavors, que realment va deixar la seva...
Ara hi tornarem, però què n'ha quedat d'allò?
D'allò jo crec que s'ha perdut la memòria molt, perquè...
Ho dic perquè vas pel món, és evident, ja no parlo del restaurant propi de cadascun i des del voltant. Tu que vas pel món com els cuiners que aneu a veure,
sí.
què en queda? Queda alguna cosa?
Jo crec que no queda gaire cosa, sobretot a partir dels anys 70 va començar a produir-se l'oblit, no? A mesura que aquestes alumnes seves van anar deixant la feina o van fins i tot traspassar,
sí.
Jo crec que aquí es va acabar la influència material, la influència...
De la forma de treballar, de la forma...
d'en Rondissoni. Jo crec que la figura d'en Rondissoni pren una mica d'impuls arrel de que el periodista Manel Guirado va publicar fa 2 anys una biografia d'en Rondissoni amb una selecció de receptes dels diferents receptaris que va escriure en Rondissoni. Llavors és quan es comença a parlar d'en Rondissoni i va coincidir també que mira, que vam parlar amb el Corpus,
sí, sí, sí.
I per sort ara la memòria de les cases, vull dir, que el que és bo és que es vagi recordant, no?
Ho dic perquè ara anirem a petar en aquests plats que has escollit, mm-hmm. però fa un moment ens deies consumer. Mm-hmm. Ara si un va a un restaurant dir consumer en veu alta
és que,
es pensaran que vens
és que ni, de l'altra tomba. Ni cap sopa.
Ni cap sopa.
En canvi s'han posat de moda les sopes fredes, els gazpachos, els ajo blancos, tot això s'han posat de moda i moltes vegades no com a sopes, sinó com a guarnició o salsa d'un peix fumat,
sí.
o d'un peix adobat, curat, més aviat s'han utilitzat per això, o sigui que també s'han perdut en realitat, no? Però a veure, jo l'any passat a la Salseta vam posar la tradicionalíssima sopa i clàssica sopa de ceba, i feia potser 10 o 15 anys que no la teníem. I aquest any no l'he posat perquè no ha fet fred.
Hi ha una sopa de ceba.
Una sopa de ceba, i feta tradicionalment com es feia avui als anys 70, amb un consomé fet en 48 hores.
Ho dic perquè els que tenim una certa edat, això del consomé encara ens sona molt, que tots els restaurants...
Sí, sí, sí.
Consomé.
És que totes les cartes eren iguals abans.
Eren iguals, no? Com podien dir, minestrone.
Sí, exacte.
O una cosa així, no? Bé, el mes de maig, durant tot aquest mes de maig, heu escollit receptes de Rondissoni.
Sí.
Abans d'arribar a això, ell a la cala va fer la cuina que feia més o menys tothom en aquell moment?
Sí, jo crec que sí, però d'una forma molt... Molt
a la seva manera,
molt a la seva manera, però, ojo, va fitxar el prometedor jove cuiner Jaume Grimau. Vull dir, que ja venia amb un bagatge també ell, no era un vint d'un dia.
Aquest article tan bonic de l'Anna Grimau, també l'Aico, explicant tot això, no? I tant, i tant que sí.
Sí, sí, perquè ja no sabia ni res de la memòria de les cases. Ni...
És a dir, que Rondissoni va tenir vista a buscar algú que el pogués substituir, que el pogués rellevar.
I tant, sí, sí. A veure, clar, en Rondissoni, pels motius que fossin, va continuar treballant amb 65 anys, i va haver de buscar un cuiner que li tragués les castanyes del foc, per un cuiner més jove, perquè ell no podia, amb l'aspecte que té la fotografia,
sí, sí,
no podia posar-se un davantal.
I estem parlant de les cuines de fa 60 anys.
Dels horaris de fa 60 anys. Vull dir, és que era impossible. Llavors va agafar un prometedor Jaume Grimau de l'època, I no sé si ell va influir gaire, potser ell, els seus fills ens podien dir, o l'Anna Mari també ens ho podia dir, però vull, va fer la cuina que es feia en aquella època, tenint en compte també la temporalitat, de l'estacionalitat de la temporada turística, que durant l'any estava tancat el restaurant, s'obria només la temporada turística, però fins i tot va als anys 50 hi ha un eco que anuncia un concurs d'arrossos al pícnic I que guanya el Jaume Grimau i el jurat era en Rondissoni. Que en certa forma el poble...
Que ja no se'n fan de concursos d'arrossos,
no,
tampoc, eh?
No.
I s'havien fet bé, sí, aquell que havien vist tants anys a la Fregata.
Bé, amb motiu del 25 aniversari del Gremi d'Hostaleria.
Exacte, va ser l'últim cop que es va fer.
Sí, sí, van participar 11 persones. Bueno, perquè teníem, suposo que era el nombre que vam posar nosaltres,
sí, sí,
de límit.
Però en qualsevol cas era un record d'aquell moment en què,
sí,
els concursos d'arrossos, vaja, sortien al carrer, exacte, i eren una expectació molt, sí, gran, sí, per part de tothom. No?
I les coses perquè porten molta feina, i clar, això si ho ha d'organitzar un gremi d'hostaleria, s'ha de fer en cap de setmana, i en cap de setmana el gremi d'hostaleria no es busquis, però si es fes tindria molt èxit, de públic i de participació, i més avui dia, i és segur. Seguríssim, el que passa que, clar, si ho hem de fer nosaltres en cap de setmana...
El consumer produt pistonada, però l'arròs no, eh?
No, l'arròs...
L'arròs no falla mai, eh?
No falla mai, no falla mai.
Jo no sé si de tots aquests plats de sempre, l'arròs, abans era i sempre,
sí,
un arròs, fes-lo com vulguis,
sí, sí, sí,
que no falla mai, eh? Aquest sí que està a la carta sempre.
Sí, i no ha sigut una qüestió de màrqueting, potser, eh? Vull dir, ha sigut una qüestió de gustos que què és això?
Que s'ha mantingut.
Que s'ha mantingut.
Que s'ha mantingut. De tot aquest gran receptari de Rondissoni, bé, has escollit unes quantes receptes per tenir-les aquest mes de maig.
Sí.
Com ha anat aquest procés de selecció?
Aquest procés
de selecció?
Ha sigut difícil perquè havíem de mirar productes que poguéssim aconseguir amb antelació. O sigui, seleccionar uns plats amb antelació es ha preveure que siguin productes que no siguin difícils d'aconseguir després, no? Llavors són plats que permeten variar, o sigui, no puc posar un llenguado a la manera i que després no hi hagi llenguado, però sí que puc posar, doncs, una sarsuela i fer-la després amb el que hi hagi. Vull dir, hem triat els productes en funció d'això. Haurien d'haver mirat una mica millor i no fer, per exemple, una bullabessa, perquè si ara ve la calor, doncs no la prendrà ningú, però em feia gràcia.
Una bullabessa que va ser tan popular, vaja, la minestrone i la bullabessa.
I la bullabessa, sí, sí. I així...
Pels pocs joves, una bullabessa és...
Una bullabessa és una sopa de peix del sud, de la costa sud francesa, i que, a més, és molt completa, perquè se serveix en dos serveis. Es serveix per una banda el brou amb unes torrades,
veus,
amb un allioli francès.
Així ja no ho coneixíem nosaltres.
Clar, és que tendim a simplificar les
coses. Nosaltres havíem vist la bullabessa al plat i ja està.
Clar, no, tu havies vist una sopa de peix.
Una sopa de peix.
Per això es va deixar de fer, perquè si les coses es deixen de fer com són, dius, per què has de fer una bullabessa? Fem una sopa de peix de Catalunya, que està boníssima.
O sigui, tornem a l'inici. La bullabessa es presenta...
Amb dos serveis. Per una banda, es presenta la supera amb un plat de sopa, que es serveix amb un plat de sopa, amb unes torrades i amb una mena d'allioli francès que es diu rull, que és un allioli que porta una patata bullida, triturada, amb alls,
sí,
amb pebre dolç, vermell, i es munta amb oli i un ou, evidentment, i es munta i queda, doncs, un allioli potent.
D'acord, un allioli amb patata.
Amb patata, sí, sí, sí.
Per definir-ho més o menys, sí, sí, té gust allioli, però és...
Amb allioli té un color rosadet perquè porta anyora, porta això, pebre dolç, té un gust rosadet i és potent.
D'acord, o sigui, el brou amb les torrades, aquesta mena d'allioli, i aleshores hem de suposar...
I aleshores, amb un plat a part, es serveix el peix escorregut d'on s'ha bullit el brou.
D'acord, i aleshores suposo que és qüestió d'incorporar aquest brou.
El brou es menja amb la torrada,
sí,
i després es menja el peix. Sí, sí.
O sigui, no s'incorpora el peix a dins el brou ni res de tot
bé,
això.
Bé, hi ha gust de consumidor.
Sí, sí, però ho dic que per respectar, no sé si dir, la tradició.
La tradició
es fa com, no, marca així.
Sí, sí, que es menja, el peix es menja separadament i ojo, peixos de roca, peixos de roca i peixos amb les seves espines i tot. O sigui que per això es va deixar de fer la bullabessa.
Ara em sembla que ja ho has
deixat
clar.
Perquè la gent no vol espines. Nosaltres, evidentment, fem
una relació
amb peixos de roca amb les espines, el peix el filetegem, a més li donem la cocció precisa, perquè si una cosa tenia la cocció, les coccions abans que eren excessives de temps i malmetien el peix. Vull dir, avui científicament se sap que un peix a partir de 50 anys la seva carn, els seus components es degraden. 50-55 graus, com a molt. Com a molt. I estem bullint, clar, si fiquem al forn cassoles, si fiquem fent bullir peixos, doncs clar...
Això en qualsevol procés, valen? És a dir, sigui la paella en un moment?
Sí.
Sí.
Sí. Per això, fins i tot a vegades, si seguim Instagram,
sí,
això, veiem peixos amb un arròs amb un peix, amb un filet de peix a sobre, no? Veieu que ho hem vist a vegades?
Sí.
És per això, per donar-li una cocció a part al peix, per no malmetre el peix, la carn del peix, que ens diuen els científics, això, no? Que a partir de 55 graus, com a molt, es degrada.
És a dir, el peix cru, no? No.
No. Qui li agradi,
qui li agradi
la seguretat, doncs, que es pot menjar perquè no té l'anisakis i tot això,
sí,
sí. Doncs endavant.
Però el peix molt fet no serveix
tampoc
per res.
No.
No.
No, no. És que fins i tot a l'hora de fer un brou de peix, el brou amb el peix no pot bullir més de 10 minuts tampoc. Les espines a partir de 10 minuts donen sabors estranys.
D'acord. O sigui que podem tenir el brou, però en qualsevol cas, el peix l'hauríem d'incorporar al final.
Sí, sí, i menjarem un peix sabrós, un peix melós.
O sigui que aquesta bullabessa no deu tenir massa el gust d'aquelles bullabesses en què el peix suposadament
no,
es feia...
No, el gust sí,
sí
però el que menges després, per exemple, el peix a part, doncs té una textura diferent.
D'acord. La bullabessa era això, encara
sí,
que en diguéssim sopa bullabessa... Era d'allò, diguem-ne,
sí,
una sopa i després
exacte,
el peix. Ànec a la taronja, que aquest és un d'aquells clàssics.
Sí.
Rondisson hi feia ànec a la taronja, com
feia,
suposo però... que se'n feia a tot arreu, no?
Tot arreu i tant, era un dels plats típics fins i tot dels anys 70, no? I...
Que ara difícilment també es troba als restaurants.
Sí.
L'ànec sí, amb diferents variants.
Sí, però tampoc massa. Vull dir, sí, bueno, l'ànec, hem trobat molts anys... als anys 80 molt de magret i ara el magret
tampoc
no el veig gaire,
yeah,
jo tampoc,
yeah,
als restaurants, i evident sí que se'n fa tot arreu, de tot, hi ha de tot, però no tant com abans, no tant com abans. Nosaltres en aquest cas hem agafat una cuixa d'ànec i l'hem cuinat a baixa temperatura, que queda molt melosa, i li afegim una salsa de taronja aprofitant tots els sucs possibles de l'ànec i ja està.
Quan fas això penses... Ho posaríem a la carta i funcionaria.
I tant.
Sí?
Sí, sí, el que passa és que, clar, la ciència, la tecnologia dels aliments, vull dir, avui ha permès tenir als supermercats coses que fa que després la gent no els demani. Perquè si tu pots comprar una llauna de cuixes confitades, entre un confit d'ànec, una cuixa confitada d'ànec, i l'ànec que nosaltres fem, doncs tampoc hi ha molta diferència.
Ja t'entenc.
A nivell de textura.
Sí, sí.
Aleshores, sí, si sí, tothom pot comprar una llauneta,
sí, sí,
o unes cuixes envasades al buit, confitades...
O restaurant...
A casa, doncs ja està. Nosaltres li podem fer una salsa que a la casa d'aquí sigui, doncs potser no s'hi entretindran tant en fer una salsa, no? I a vegades potser tampoc n'hi ha menjar, això. Vull dir, mengen altres tipus de menges, vull dir, però... No sé, ja
amb el que ve, continuació també, però... Però la gent gran sempre deia, bé, això dels canelons és tan complex com les truites, perquè tothom en fa i
sí,
fer uns bons canelons.
Oi, sí.
Canelon Rossini.
Canelon Rossini. Però el Rossini aquest, tu deus saber més qui era que
jo. O sigui que ve del músic.
Com a bon melòman.
Sí, ve del músic,
sí, sí,
ve de l'home,
sí,
del barber,
sí,
de Sevilla.
Era la tendència dels
posar...
primers anys a la gastronomia, era el primer i segon quart del segle XX i part del segle XIX, no? Vull dir...
De posar noms il·lustres als,
exacte,
plats. Però això són, vaja, són uns canelons.
Això són uns canelons tradicionals, en els quals he tret un ingredient que a mi no m'ha agradat mai, que són els
El cervell?
El cervell.
Els cervells. Sí, sí, portaven cervell, els canelons?
Sí, sí, però els d'en Rondissoni sempre, i tots, eh?
Sempre generat amor i odi, el cervell.
I tots. Vull dir, jo tinc un amic que fa canelons, que fa treballa xarcuter, en Jaquim Sanguera,
sí, 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 sí,
que em va dir, jo li fico, ostres, no fotis, no te'n demanaré mai jo de canelons. I jo no l'he ficat mai perquè no m'agrada. No?
Ja, ja, ja. Ja.
No, i segur que li donen una textura formidable.
Vostè no va provar mai els bunyols de cervell, doncs?
No, ni els provaré.
Ja. Que això és una d'aquelles coses que abans es feia, després va venir aquella època, no recordo arran de quina infecció, de quines coses, no sé si les vaques boges o alguna història així.
Probablement. Sí.
Els cervells varen marxar literalment de totes les botigues i ara sí que de tant en tant se'n veuen, però evidentment,
esclar,
cuinar un cervell és cuinar un cervell. O sigui, els canelons Rossini portaven cervell.
Portaven cervell.
Que era vedella i porc?
Jo crec que de vedella.
De vedella, sobretot.
Sí, 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 perquè no porta res de porc, el canelon. El canelon d'en Rondissoni no porta...
No porten res de porc?
No.
Suposo que seguint aquella tendència que deies tu, de no diré que de lleugeria la cuina, però de no fer-la més
sí,
greixosa.
Sí, el que passa és que, per una altra banda, complica la recepta afegint un cordó de salsa de tomàquet. O sigui, qui pinta aquí...
Un cordó de salsa
de
tomàquet.
Aquestes coses. No sé. Bueno, els cuiners, com a tots, som gent rara.
La signatura és un cordó de salsa de tomàquet.
Sí, un cordó de salsa de tomàquet que no sé... A veure, gastronòmicament no hi sobra, però, ostres, sí, complica però més... a un plat que la feinada que porta a fer canelons, a més has de fer la bechamel, has de ratllar formatge, perquè el formatge s'ha de ratllar, no s'ha de comprar ratllat, i l'has de gratinar, porta feina.
En un restaurant ara de bechamel se'n veu ben poques vegades, no?
Doncs se'n veu poca, sí, la veritat. La veritat que sí, sí. És que ha canviat molt...
Que també és una salsa que té un punt, això de que surti bé una bechamel, no?
Bé, avui dia amb la Thermomix surt sempre igual.
Surt sempre igual.
És diferent, sí, és una bechamel diferent, sí. Però escolta'm, no t'has de preocupar de res,
està
perquè
clar.
Fiques tots els ingredients que t'has pesa la mateixa màquina, programes i ala.
Canelon Rossini, sopa bullabessa, ànec a la taronja, sarsuela, com ens ha dit en Valen, amb el que hi hagi.
Amb el que hi hagi.
Que sí, no? I això també ens porta a una època passada. Encara n'hi ha, però aquella època dels... Vaja a dir, també de fa tants anys enrere, del Sant Marc o de totes les variants
del bescuit.
Que hi ha qui en diu bescuit i hi ha qui en diu biscuit. Bescuit glacé a la vainilla.
A la vainilla. L'altre dia estava via a casa que vaig... qui va ser? Em van passar un menú de l'hotel Terramar o de l'hotel Subur i d'entre les postres que hi havia el bescuit glacé.
Hi havia
dels anys 20, Dels anys 20. I el bescuit era una elaboració que és semblant al gelat, o sigui, no és a nivell de gelat, no, o sigui, no és cremós, és un postre gelat,
sí.
Però que, en certa manera, el restaurant podia substituir el gelat. I és una elaboració que es va abandonar molt, i nosaltres la vam recuperar fa uns anys, el postre de les xocolates que fem, li vam posar de complement un bescuit glacé de te de roca i farigola, que jo crec que l'has menjat.
Sí, perquè la base és la mateixa.
És la mateixa.
És a dir, que s'hi pot aquí afegir,
sí,
diguem-ne...
Sí, un bescuit és, a veure, un sabor del que tu vulguis, i tu agafes una pasta bomba, que és un xarop, o sigui, tant de sucre, per tant, d'aigua bullit,
sí.
I quan baixa la temperatura li afegeixes, en plan cordonet, muntes uns rovells d'ou muntats, ja prèviament muntats, i es vas afegint i així fas una pasta bomba. I després muntes per separat la nata, muntes nata i ho afegeixes, ja s'ha afegit el sabor, i ho congeles. I això és un biscuit glacé. I això que és una elaboració fantàstica, jo la trobo genial, aquesta elaboració. I s'havia oblidat als restaurants.
En canvi, és atemporal.
Totalment.
Perquè, vaja, diguem-ne que...
I tant, sí, sí.
Portarem 100 anys de biscuits glacés,
no? I tant que sí. Però, no sé, jo durant molts anys no l'he vist als restaurants.
Ho preguntava en el sentit de si amb això també els gustos... Per allò que dèiem dels plats, si han canviat molt els gustos o és que les elaboracions eren molt complexes de fer o si hi ha hagut, no sé si dir, substituts en part de cuina catalana recuperada que s'han incorporat i, per tant, han arraconat aquests testimonis de la cuina internacional?
Jo crec que per una banda tens raó, segur que hi havia elaboracions molt, 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 molt sofisticades, molt, molt laborioses, no? Per valgui la repetició.
I ho dic perquè en aquesta època del bescuit glacé, mira, bescuit glacé, crema catalana, pijama,
i tant.
Diguem-ne que ens movíem en un, sí, en un àmbit bastant això, i era tot això, no?
Sí, sí. Però,
que també s'ha perdut la crema, que no és que s'hagi perdut, però diguem-ne que no és tan present
no
com,
tan
era,
present,
com
sí.
era la crema catalana fa 40 anys, sí. que tothom crema catalana per Sant Josep, Déu-nos en guard, que qui sí, no prengués sí, crema sí, catalana, tothom més o menys en sabia fer a casa seva qui tingués una miqueta de traça.
Clar.
Tot això, no sé si s'ha reconegut d'alguna forma amb altres...
Jo crec que s'ha reconegut, sobretot perquè els temps que vivim, la cultura viatja més ràpid i hi ha més mitjans de comunicació, més llocs on rebre influències i t'acaben influint.
I més ganes de tastar coses diferents.
Clar, clar, estem tastant productes de cuines d'Orient, aquí,
sí,
i ara tots els restaurants tenim ceviches, vull dir, per exemple, no? I abans, jo recordo només 15 anys enrere, quan un bacallà el servia una miqueta cru, me'l tornaven. I escolta'm, i un bacallà ja el compres cuit, perquè ha estat curat en sal molts mesos. Vull dir, que no necessita cocció un bacallà. I la prova és que a Catalunya mengem l'esqueixada de bacallà. Però, en canvi, els mateixos que menjàvem xató amb bacallà esqueixat o esqueixada de bacallà, et tornaven un bacallà gratinat.
Perquè deien...
Una mica cru. És curiós. I ara mengem el ceviche. Quan jo el primer dia que vaig posar ceviche, recordo que el meu germà em deia que estàs boig posar aquest plat, un peix cru, qui se'n menjarà un peix cru? I mira, i ara...
Què dirien aquests cuiners?
Què dirien?
D'aquesta evolució. Si en algun moment, quan allò comences a mirar llibres, receptes, etc, penses, uf, ara si estiguessin aquí...
Suposo que hi hauria de tot.
Perquè aquesta, diguem-ne, mengem ara una cuina més sana, probablement, més equilibrada, és els menús... Quan acabes de dinar, diguem-ne que no pesa tot tant com pesava.
Que depèn de la persona, depèn del cuiner i depèn de les cases. Això jo crec que si, les xifres no diuen això, Vicenç? Perquè avui mateix no sé on llegia que ha augmentat l'obesitat. Menjar més sa, no mengem.
No.
I abans, mira, a mi, per exemple, no sé si a l'Eduard dels Quatre Gats o l'Antonio Rafecas m'explicava que el llobarro al fonoll, que era un altre d'aquests plats, al fonoll l'anaven a buscar a quatre passes de Sitges, ja hi havia terra, ja sortia fonoll i podien agafar-lo. Vull dir. I el llobarro era de Sitges, era pescat de Sitges, vull dir, que era tot més quilòmetre zero, el mar estava menys contaminat, el peix d'abans que menjàvem tenia menys contaminants tòxics persistents, vull dir, d'aquests que, i ara si és que al fons l'altre dia veia un...
Probablement, però, tu també has vist com nosaltres aquella època en què no hi havia restaurant que no tingués a la porta, dic així, generalitzant, aquelles pelles grogues...
Sí.
Grogues com si fossin
de colorant, però fixa't que aquell additiu, l'additiu que dona...
Que feia groga la paella.
Que feia groga la paella, no sé si amb una miqueta de dosi amb una paella quin mal pot fer, però potser sí que pot fer més mal fer una paella amb un alumini, jo què sé.
Sí, sí, vols dir, el peix era millor encara que t'hi fiquessin clar, aquí un additiu de d'allò.
Clar, és que hi ha pes...
La base era millor.
Clar, hi ha pescadors que no pesca, poden pescar un determinat peix a 1.000 metres de fondària, poden arribar, tenen maquinària per arribar, i en lloc d'arribar a 1.000 metres, arriben a 500 només. I et preguntes per què no arribes a 1.000? I et diuen, perquè si no, només pescaré plàstic i arrossegaré les xarxes plàstic.
Cac.
M'entens? Vull dir, el mar està fotut i llavors, jo no sé, clar, si es menjava millor abans o no. Certament, ara, una empresa alimentària sí que està més controlada sanitàriament.
Amen.
O sigui, el que surt d'allà, o sigui, no tindrà potser virus o no tindrà...
Sí, sí, no ens farà mal en determinats aspectes.
Exacte. Però que allò no tingui doncs una llauna, tingui parabens i tingui disruptors endocrins i tot això no ho controlen d'aquesta manera.
T'ha quedat algun plat que diries, mira, l'hagués ficat?
No, perquè he tingut feina per triar.
D'acord. És a dir, això és el resultat de passar pel sedàs diverses vegades,
sí,
eh?
Sí, la veritat és que sí. El que passa, clar, vull dir, és allò de la previsió, no? Quan has de... Si només has de triar un plat d'un dia per l'altre, però clar, si has de redactar, has de pensar en temps i tampoc sabíem quin dia s'inauguraria.
Sí, està clar.
Allò de la memòria de les cases, no? Bé, a Sitges, com que no sortim d'una festa,
que ens fiquem en una altra, sí que és cert.
No diuen res a aquesta gent, a veure, vull dir que s'ha de planificar en temps i clar, no hi havia tampoc, doncs, a veure, tanta
marge per poder treballar, clar, eh? Sí. Uns canelons racini, una sopa bullabés, un ànec a la taronja, sarsuela i bescuit glacé a la vainilla. Recordem que això no és un menú, eh? Això són plats.
Sí, són plats sueltos.
Són plats sueltos, per tant, cadascú que faci el que vulgui. En recorda Josep Rondissoni, l'home que va arribar l'any 1955 a Sitges, que va obrir la Cala, aquest restaurant situat cantonada Pau Barraveig amb carrer Major. Allà trobaran una placa que recorda precisament el paper important de Josep Rondissoni a Sitges. I per recordar-lo, el restaurant La Salseta, aquest mes de maig, recupera aquests 5 plats que hem acabat de comentar amb en Valen Montgai, fent referència, com no, a Josep Rondissoni. Valen, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Recordant Josep Rondissoni, hem arribat a les 12. Demà hi tornem. Demà, de nou, vida política. L'inici de campanya, la primera entrevista política, en fi, demà més. Que passin un bon dijous. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.